la tornada de la lesió, l'aposta del departament de liacions, demà cap a les 8, una miqueta abans sortirem de dubtes. Gràcies, Laia, fins ara.
Fins ara.
Joan, fins ara.
Fins ara.
Canviarem de cadires i de seguida desobediència cruifista i perico que vola aquí a l'estudi de RAC1.
RAC1. RAC més 1, podcast. De vegades, el soroll puja massa de volum. I quan no podem més, hem d'aprendre a apagar-lo. Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor.
I collons ha dit això, perquè m'agradaria saber-ho.
I t'ho assegurem amb FIAC. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest dissabte torna RACovisió. Un festival de ràdio per seguir el Festival d'Eurovisió. Acompanyeu-nos des de 8:45 en una nit de música i festa. Amb un equip format pel millor de cada casa. Jordi Armenteres. Albert Sort. Laura Grau. Òscar Nin. Xavi Puig. Ana Alfonso. Laia Flores. I Jordi Ramos com a enviat especial a Liverpool. Conduït per Edu de Batlle, amb premis i públic a l'estudi. Voleu venir a veure Eurovisió amb nosaltres? Envieu un correu electrònic a rac1@rac1.net. Aquest dissabte, abaixeu la tele i apugeu la ràdio perquè torna RACovisió.
12 points to...
RAC1. Tots som 1. Superesports amb Xavi Puig.
Fins a 8:45, fins d'aquí una hora, més o menys, que començarà RACovisió, com ara escoltau. Tenim descans a primera, Molló.
Amb victòria provisional del Villarreal, Villarreal 2, Atlètic Club 1, amb groga per Parejo, que es perdrà el Girona-Villarreal.
Com tenim el bàsquet Girona-Saragossa?
El partit a Saragossa el tenim al tercer quart, Casademont Saragossa 73, bàsquet Girona 76, a 2 minuts pel final.
2 minuts pel final del partit en aquest Saragossa bàsquet Girona, decisiu per l'equip d'Ito. Alemanya, tot sentenciat, ara arrencarà la segona part del partit del Dortmund. Gerard.
4-0, està guanyant el Dortmund, que es col·locarà només un punt del Bayern, a falta de 2 jornades pel final.
I al Palau, el Barça Manzanares de futbol sala, Albert. Espera, Albert Ferran, que no et sentim. Ara sí, Albert.
Hola, sí, 1-1, continua l'1-1. Barça 1, Manzanares 1. Queden 12 minuts i mig pel final del partit. En aquesta segona meitat continua el domini del Barça, però el Manzanares també està arribant a la porteria blaugrana, tot per decidir. Segurament la millor notícia pel Barça aquesta hora és que el Palma tampoc guanya. Està empatant a 1 a casa contra el Xota. Per tant, amb aquest doble empat, el Barça continuaria sent el líder de la primera divisió.
També empata l'Indústries a 2 a l'inici de la segona part a la pista del Valdepeñas. Que soni, que soni.
If you tell me that you love football and you don't love Barcelona, you have a problem.
No entiendo que estén todo el rato detrás de una pelota, que les den una pelota a cada uno y que dejen de tocar los cojones, hostia.
¡Están pasando cosas!
Desobediència cruifista, un podcast d'extrems oberts i de pressió alta.
Així arrenca Desobediència Corfista i abans arrencava també, però el nostre company tècnic ha decidit que ja en tenia prou. Clar, Perico clar. Que vola, no era la intenció. David Requesens, sí. Perico que vola, la bona
què
tarda.
Què tal, què tal? Doncs ja he notat que estic a RAC1, ja he notat que estic a RAC1, ja, ostres, la primera a la cara, tu, ostres, tu.
Ja veus, Pau Meller, Desobediència Corfista, hola, bona tarda.
Bona tarda, m'ha fet molta il·lusió escoltar la nostra sintonia sonant a RAC1, sí, crec que aquí ja hem tocat, avui hem tocat sostre, a partir d'aquí ja tot fa baixar.
Vas amb avantatge ja.
Dos programes de referència en l'àmbit Perico i Culer, dos podcasts seguits i que parlen dels seus clubs amb cert desenfado, que diria aquell, no? Sense portar les coses allò a l'extrem, sinó trobant-li també el punt de sentit de l'humor necessari, jo crec, en el món de l'esport. O almenys aquesta és la intenció, no, David? De no agafar-se tot tant a la valenta.
Home,
no?
És que si els Perico ens agafem tot a la valenta, estem morts, vull dir... Si tu has d'aprendre humor, la vida de l'Espanyol és molt complicada, molt complicada. I si no li poses aquest toc d'humor, més val que, jo què sé, que et diguis una altra cosa o que miris ping-pong o una cosa així.
Tu per què ets de l'Espanyol, David?
Home, evidentment ningú es fa de l'Espanyol, per tant és a nivell familiar. Vull dir, el meu avi...
Home, sí que es deu fer gent de l'Espanyol. Què vols dir que no es fa ningú de l'Espanyol?
Bueno, jo he convertit un amic meu de la infància a l'Espanyol. Era del Barça i el vaig convertir no sé com, no li vaig fer cap mena de ritual, però ara el tio és perico i s'asseu al meu costat a l'estadi. Però com bé deia, a casa meva, per part de ma mare, són ultraculers, d'aquests de Sallent, que van al Camp Nou, ara a Montjuïc no hi aniran, i per part del meu pare són pericos, i aquí, doncs, bueno, es va decantar la balança per part paternal, i res, des de ben petit, doncs, ben periquito.
Tu, Pau, tens un cognom molt perico, o vaja, o m'han passat perico, Meller.
Sí.
Tu per què ets del Barça, Pau? No sé si tens algun parentiu amb Manuel Meller o no.
No som família. Jo, en el meu cas, també l'afició al Barça és familiar, s'hereda, i doncs des de molt petit sempre vaig ser un gran seguidor, he estat un gran seguidor del Futbol Club Barcelona. Quan era petit em vaig criar, doncs, escoltant retransmissions del Barça a RAC1. Un dia fèiem, o jo explicava que als 10 anys sempre deia que el meu somni era treballar a RAC1. La vida et porta per molts camins, he acabat estudiant negocis i fent un altre camí totalment diferent, però mira, hem acabat fent un programa i disfrutant una mica del Barça i de poder-ho comunicar, parlar, fer bromes i tenir una audiència en el fons que ens dona una mica d'aquest joc i aquesta resposta.
Del Barça i estudiant negocis, ja, és que...
Ens crien així.
Va lligat tot.
Acaba lligant-se tot, sí, encara bé, que no vulguis.
Molt bé, Pau.
Com més perico que vola, David, o per què neix, o quina necessitat hi havia perquè aparegués Perico que vola?
Bueno, va néixer a través de Twitter, perquè el món de Twitter espanyol, tot i que som molts pocs aficionats als espanyols, som comptats, a Twitter és una de les comunitats més actives que hi ha, i hi havia molts perfils d'humor perico, i a partir d'aquí vam veure que hi havia una escletxa, un públic objectiu al qual li agradaria un contingut de l'Espanyol, doncs, en clau d'humor. I va ser aquesta la petita pedra, no?, que va construir Perico que vola, i a partir d'aquí, bueno, el camí és bastant llarg. Ara estem en pausa, ara sí, estem hivernant. Potser si baixem a segona, que és el més probable, doncs farà falta una mica aquest toc d'humor i potser tornem. Però bueno, de moment està en pausa perquè, clar, mantenir un programa a l'Espanyol econòmicament és complicat.
Això, amb grans convidats, a dir que en aquest cas, no, la gent ha remat a favor del programa, ha tingut jugadors de la primera plantilla, directius, dir que de vegades, en segons quin tipus de programa o quina és la intenció del programa, el club com a institució li costa remar a favor, i, no, i encara diríem que prou bé, no?
No, sí, a nivell de convidats hem portat el més top possible, és que crec que, bueno, l'únic que faltaria està mudo, però sí que és veritat que a nivell de convidat potser que us trauria... Costaria una mica treure-li suc, però bueno, hem tingut Dani Sánchez Llibre, Cullets, a nivell polític, Rufián, Salvador Illa, Albiol Turull, jugadors en actiu com José Lu, David López en el seu dia, exjugadors també que han passat pel club com Sergio García, no? Grans entitats que la resposta de la gent ha sigut molt bona, semblava que teníem el club més de cara, costa tenir el club de cara quan estàs fent un contingut punyent, però bueno...
Però no venien amb un taló a la butxaca, no?
No tot és això. Al final, que algú posi calés per un programa espanyol és complicat, perquè arribes al públic que arribes i bueno, la realitat és difícil.
I desobediència golfista com neix, Pau?
Neix d'un grup de WhatsApp, amb amics, on allò es va convertir en una tertúlia constant sobre futbol, sobre l'època Bartomeu, sobre entrenadors, sobre partits, i al final vam dir prou d'estar aquí escrivint tot el dia i aquestes guerres, portem-ho això en un altre ambient on puguem parlar-ho d'una forma més distesa. I a partir d'aquí, doncs, vam crear el programa amb quatre persones amb poc criteri, on es va arribar a dir barbaritats com que Morata era millor jugador pel Barça que Haaland per un tema de joc, de pressió alta...
Perquè fora d'Alemanya no marcaria, ja ho diu el Minguella, vull dir que no...
Es van dir veritables barbaritats, i hem tingut la sort de tenir alguns convidats amb molt més criteri, que també que ens han ajudat una mica i que ens han ajudat a crear bon contingut.
Com ho veus demà, David? Anem a la teca.
Vols que et digui la veritat? Fotudíssim. Fotudíssim, molt fotut, i inclús encara que poguessin treure un empat, un hipotètic empat, tot i que ho veig molt complicat, perquè jo crec que el Barça no jugarà amb quatre canyes, anirà amb tot, jo crec, i veig la defensa de l'Espanyol, veig la part ofensiva del Barça, i em poso a tremolar, i a més, al Barça no hi ha ningú que li foti un gol. Nosaltres ara mateix estem tenint molts problemes per ficar un gol a la porteria contrària, i cosa que al principi de temporada no passava, però ara sí, així que costa, i a Ter Stegen és molt complicat fotre-li un gol. Jo veig molt complicat marcar-li un gol al Barça i que no ens en marquin cap, és que això és, encara és més difícil. Per tant, ho veig molt complicat i jo crec que no passarem de l'empat.
Bé, José Lu és l'únic que li ha marcat un gol al Barça a casa, vull dir, l'Espanyol, bueno, no? Sí. És l'únic equip que li ha marcat, a part del gol en pròpia porta que es va fer a Araujo, és l'únic equip que li ha marcat a Ter Stegen al Camp Nou.
Quan no havia anat encara amb la selecció.
Sí que ha tornat diferent.
ha tornat relaxat. A veure, són dinàmiques, Jo crec que José Lu no és que estigui menys concentrat que a principi de temporada. Al final, jo crec que si José Lu mantingués el ritme que portava a principi de temporada, no estaria l'Espanyol jugant, això una. I res, ja està, és qüestió de dinàmiques. No crec que estigui pensant en una altra cosa, José Lu.
Pau, tu com ho veus?
Crec que no serà fàcil, pel Barça. Em genera un pèl de dubtes en alguns moments. Crec que li costa acabar de fer passes entre línies i al Barça en alguns moments li costa arribar als metes finals. Tot i així, i deixeu-me posar aquí una mica la bandera, crec que el Barça ho ha d'aprofitar. El destí ha estat una mica cruel, en aquest cas, crec, posant un partit així on el Barça pot guanyar un títol al camp d'un rival, d'una rivalitat històrica com l'Espanyol. Crec que el Barça ho ha d'aprofitar i confio en que s'emportarà els 3 punts.
Mira, tu, posats a triar, prefereixes demà que no a casa al Camp Nou la setmana que ve.
Sí, crec que demà és un dia que ho fa bastant romàntic, guanyar la Lliga al camp de l'Espanyol.
No té mèrit, tampoc. A veure, guanyar aquest Espanyol a Cornellà del Prat, no sé, tampoc no t'hauria pit d'aquest títol jo, però bueno. A més, bueno, ara segons el vostre entrenador, no, és cosa que no, que són els culers els que s'alegrarien per aquesta victòria. Ell no, ell està pensant en tota la trajectòria de temporada, és el més culer de tots, Xavi Hernández, vull dir, el coneixem, només cal veure com viu els partits i com viu els derbis. És un hooligan més, per tant, que no dissimuli, Xavi, que li encantaria guanyar la Lliga a Cornellà del Prat, i això ho sabem tots.
Clar, perquè el fet que el Barça pugui sortir campió a jugar, això, clar, aquí l'Espanyol l'asterisc que té és que això vol dir que el Getafe ha sumat al Bernabéu, i això és una pèssima notícia, o és bona perquè el Barça sortiria una miqueta ja relaxadot a Cornellà, ara parem de si passadís, no? Però dic a nivell esportiu, seria una bona notícia per l'Espanyol que el Barça ja fos campió quan comença el partit, o no?
Jo crec que serà indiferent, jo crec que el Barça sortirà relaxat. Hagi guanyat la Lliga o no, sortirà relaxat, perquè sap que si no guanya aquest cada setmana guanyarà el següent, o molt poc probablement d'aquí dos, però jo crec que no canviarà massa el partit. Canviarà, doncs, si hi ha passadís o no, que ja trobarem el tema.
Sí, tu no t'agradaria que sortís, és a dir, prefereixes el Barça guanyant la Lliga acabat el partit, o prefereixes el Barça sortint i llavors amb el dilema de si hi haurà passadís o no hi haurà passadís, Pau?
Reconec que la imatge del passadís seria molt maca i digna de veure, però sóc dels que m'agrada molt que els títols es guanyin a la gespa, i crec que és molt més entretingut i és un millor espectacle veure el Barça guanyant, competint i guanyant un partit la Lliga, que no guanyar-lo el dia anterior per resultats d'altres equips.
Passadís sí o no, David? Ahir parlava l'Aguilar amb el Víctor Sánchez, i em va agradar la reflexió que deia de com havia canviat la percepció del passadís, de dir, és el passadís que hauria de ser un reconeixement a un equip que fos doncs, millor que els altres, i dius, doncs, mira, reconec que ets estat el millor de la Lliga, i ha passat a ser com una humiliació, no?, de l'equip que el fa, en comptes d'un reconeixement cap a l'equip que el rep. I ell deia, jo per això no ho acabo de veure clar, que l'Espanyol li hagués de fer el passadís.
Per mi la humiliació és que el Barça hagi pagat els àrbitres durant tants anys. Per tant, partint d'aquí, jo sí que sempre he sigut partidari al passadís, com això, com bueno, un senyal de respecte i reconeixement del títol de l'equip contrari, però sí que és veritat que amb tots aquests casos de corrupció, aquesta mofa constant cap a l'equip veí, doncs, el passadís dels culers que sigui el dels jutjats, perquè el del camp jo ara mateix no li faria a un equip que hi ha tanta polèmica i sobretot arbitral darrere.
I creus que no n'hi hauria? És a dir, si el Barça ensopega el Madrid i ensopega l'Atlético, creus que no hi hauria passadís demà a Cornellà?
Escoltant com Darder va tancar la boca, jo crec que no farien passadís.
ja va passar això, recordem, amb Clemente, no era la banqueta de l'Espanyol, que no hi va haver passadís i que va provocar que Ferran Martorell abandonés la llotja de Sarrià, allò era encara, si deuria ser...
Sí,
o,
sí, sí.
No?
Sí.
Sarrià, sí. Perquè no estava d'acord amb la decisió que havia pres l'equip de no fer-li passadís al Barça. Tu com ho veus, Òscar, que n'hi hauria o no de passadís demà a Cornellà?
Crec que no, coneixent una mica precedents d'últims anys, penso que potser no, però crec que és una oportunitat també per l'Espanyol de demostrar-se i posicionar-se com un club gran i que respecta també els seus rivals de la competició. Per tant, crec que la imatge seria bastant dolenta si veiem l'Espanyol no fent el passadís al recent campió de Lliga.
No seríem un club gran, seríem un club venut a un club corrupte. Pau, sap greu.
Si, no entrarem, suposo, molt en el tema àrbitres, només comentar que si el Barça realment ha pagat àrbitres, crec que ho hauríem notat, o sigui, si realment tingués un impacte a nivell de resultats, ho hauríem notat en els últims anys. Crec que és bastant evident que no ha hagut un favoritisme arbitral, tot i que a mi també preocupa, temes de si el Barça està prou transparent a nivell comptable, però està clar que a nivell d'àrbitres crec que no ha tingut un impacte.
Bueno, començant pel vostre entrenador que li agafen lipotímies a l'àrea, doncs, però bueno, crec que això...
ja em semblava a mi que sortiria sí, Baena i Xavi en algun moment d'aquesta sí, conversa.
El primer és l'entrenador, hòstia.
Tenim a la pròrroga el partit del bàsquet Girona-Molló.
Sí, que de fet ha tingut dues opcions per guanyar el partit amb llançaments triples, però no han entrat. I ara som a la pròrroga, 79 a 78, més un pel Casademont Saragossa, a un minut i mig pel final.
I a futbol sala, com tenim el Barça Manzanares, Albert?
Doncs està perdent el Barça, ha remuntat el Manzanares, ha marcat Dani Gabriel, ha capgirat el marcador, Barça 1, Manzanares 2, queden 5 minuts i mig pel final, ara és un atac i gol del Barça que està perdent el Palau.
I el Palma està empatant a un contra Osasuna Magna, l'Indústria Santa Coloma perdent 3-2 a la pista del Valdepeñas. Amb el Pau Meller i amb el David Recasens, amb Desobediència Corifista i Perico que vol a l'estudi de RAC1. A tu t'agrada, Pau, aquest Barça?
M'agrada amb molts jugadors dels que hi ha a la plantilla. Crec que hi ha molt talent jove i crec que en els pròxims anys els veurem créixer molt. Per tant, és un projecte que m'il·lusiona, crec que la base és bona. Em genera dubtes després el que s'està plantejant a nivell de joc aquesta temporada. Crec que el Barça ha tingut lesions molt, molt crítiques o molt delicades durant la temporada, però tot i així em genera dubtes veure a què juga l'equip. Hi ha moments que crec que el que s'està plantejant a nivell tàctic no es veu una gran evolució partit a partit i em fa dubtar si aquí falta un pèl més, una proposta de joc més definida i que veiem més creixement i més evolució partit a partit.
I l'Espanyol de Luis García ha fet tard, creus, David, o no?
Sí, ha fet molt tard. De fet, a l'aturada aquella de 14 dies és quan hauria de canviar l'entrada de l'Espanyol i es va esperar a tenir una derrota extra per fer el canvi a correcuita i això, doncs, clar, ha fet que els primers partits doncs, costés implementar la idea de joc de Luis García i anava una mica perdut. Ara sí que es comencen a veure coses, com a mínim, jo crec que està aprofitant molt millor els perfils que té dins de l'equip, que al final... l'Espanyol, encara que no ho sembli, té perfils per tocar la pilota i per tenir la possessió, cosa que no feia amb Diego Martínez, que era pilotada de la José Lu i a veure què passava, i ara és que es veu amb un mig camp d'Arder, Denis, Nico, tres peloteros, no? com es diu, i res, m'agrada la idea de joc de Luis García, llàstima que, com bé diu Xavi, ara hem arribat tardíssim, vull dir, ja estem a segona.
Jo
ho tinc
exactament. Fins i tot demà amb una derrota de l'Espanyol. Sí. De moment, avui ja ha perdut el Cádiz, o ahir, per més
sí,
ben dit.
Avui l'Almeria.
Avui ha perdut l'Almeria. Veurem si perd el Getafe també a partir de les 9 al Camp del Madrid.
El problema no són els altres, Xavi, el problema som nosaltres, que n'has de guanyar 3. Tres partits, i tot i això, no hi ha garanties que et salvis. Jo no ho veig gens clar. No veig aquest equip capaç de guanyar 3 partits. I 2 han de ser consecutius. Inèdit.
Tu ets feliç com si veus l'Espanyol a segona, Pau, o no?
És una mica políticament incorrecte dir-ho, a més aquí em perico que vol a la meva dreta.
Però és pacífic, és pacífic.
Dispara.
Sí, és una satisfacció bastant gran, també us dic, no vull que desapareixi, m'agrada la competició, una mica aquesta rivalitat amb l'Espanyol, per tant els vull tornant, una mica com un ascensor. A més, el millor de veure l'Espanyol pujar a primera divisió és que els pots tornar a veure a baixar a segona, que sempre és un procés divertit.
Si és que és normal, jo li desitjo totes les desgràcies al Barça. Si és que ha de ser així, ha de ser així. Jo me n'alegro que diguis això, Pau. No, no, no siguis aquest, el típic que, no, com més equips...
Equips catalans, no?
Equips catalans, sí, molt bé, està fantàstic, eh? Jo també me n'alegro que hi hagi, com més equips catalans a primera divisió, millor. Però si al teu rival li passen totes les gràcies possibles, endavant. I per mi el Barça, que perdi tots els partits, està clar.
Quin és el dia més feliç que recordes amb una derrota del Barça, tu, David?
Amb una derrota del Barça? Home. Ah, derrota. Anava a dir el tamudazo, però va ser un empat, realment.
Bueno, però aquell dia, no?
Hòstia, sí. Però aquell dia va ser bastant divertit, eh? Sobretot per l'escenari i les cares. El
tamudazo. I que l'Espanyol no hi estigués implicat?
I que l'Espanyol no hi estigués implicat. Potser alguna eliminació de Champions, d'aquestes inesperades que passen recentment, tot i que no és la vostra competició. Però bueno.
I ara són tan inesperades, sí? No, les eliminacions del Barça, la Champions, és una rutina, Pau, malauradament pels culers, eh?
Sí, cada cop més habituals.
Cada cop més habituals. I el futur de l'Espanyol és una cosa que... més enllà del descens o no descens, perquè, vaja, amb l'Edu i amb el Joan estem farts de parlar-ho, no? Sempre va sortint un nom a cada transmissió o cada dues transmissions, no? Que és la direcció esportiva i Domingo Catoires, que això s'ha fet malament des d'un inici. És clar, això ja no és una cosa circumstancial, de dir, hosti, mira, baixem perquè hem xutat 40.000 vegades al pal i aquest any tocava baixar, sinó que això és més preocupant, fins i tot, David, no? Que no es vegi una línia a seguir.
El problema és que no davant les derrotes, dificultats, desgràcies o males gestions, no hi ha cap mena de reacció, com a mínim a curt termini. Sempre s'espera que hi hagi una doble desgràcia, per exemple, allà passar amb Rufete, ara passa amb Catoira. Què més ha de fer Catoira malament perquè el fotin fora? O sigui, és que som el club de les terceres i quartes oportunitats. Vull dir, si algun dia et falta feina, Xavi, vés a l'Espanyol, perquè és que ja ho podràs fer tan malament com vulguis que t'estimaran i podràs treballar-hi tota la vida. Però sí, tot passa per...
Però això és problema, sí. que qui mana és massa lluny i no pot decidir rapidesa i no està molt al dia, o de què és culpa?
Això una, jo crec que és una qüestió de confiança, també. Que Chen confia en qui confia, bueno, Chen confia en Mau i Mau confia en qui confia. Llavors, de moment, Catoira... no se surt de la línia, per tant, aquest home em va bé, em promet que farà això i farà l'altre, ara a l'hivern ho ha mig arreglat, tard, llavors com que ho ha mig arreglat ja m'està bé, tot i que jo crec que Catoira no continuarà, però clar, si no continua ja l'hauries de fer fora, perquè has de fer una planificació esportiva de cara a l'estiu, i què el faràs fora? El 30 de juny? Ja anem tard, però bueno, a segona pots anar tard, no passa res.
Vaja, el Barça tampoc a nivell de en qui confia o no confia el president, tampoc no és que vagi molt sobrat, Pau, perquè van caient un darrere de l'altre, no? Ara l'últim alemany que marxa com a direcció esportiva, va marxar el director general, va marxar l'encarregat de l'espai Barça, el directiu responsable de l'espai Barça, vull dir que també la situació no és que sembli molt, molt tranquil·la ara mateix.
No, dona sensació d'inestabilitat al club. Sembla que cada cop tenim a la porta al capdavant, però que hi ha figures molt importants que han anat saltant del vaixell, per dir-ho així. En un moment tan delicat pel club i a nivell econòmic, doncs la veritat és que fa patir una mica. Seria molt més tranquil·litzador veure amb certa estabilitat els despatxos. Veurem la marxa, per exemple, de l'Alemany, crec que és molt delicada. Veurem com es refà aquí el Barça i si és capaç d'encarar la pròxima temporada doncs amb certa estabilitat i amb un projecte més continuista, que veiem que vagi creixent doncs jornada a jornada.
Tu veus el Barça Societat Anònima més d'hora que tard o no, Pau?
Soc optimista.
Soc optimista vol dir que no, o que sí?
Que no.
D'acord, no, penso, dic perquè que no. Potser hi ha algú que ho veu diferent, que no, eh?
Esperem que no. Crec que seria una mala notícia pel club i que si es fa s'haurà de fer extremadament bé. O sigui, crec que és un procés molt delicat i m'agrada pensar que trobarem altres fórmules de moment per aguantar amb la forma de club que és actualment.
Sí, a vegades amb això de Societats Anònimes no estic dient que el Barça s'hagi de convertir, però sembla que estiguem parlant del Papus, no? Societats Anònimes, no. I a nivell d'aficionat, el soci de l'Espanyol, no? Vull dir, és igual de soci de l'Espanyol ara que el 82.
Sí, 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 sí. O sigui, clar, fins a quin punt el Barça és un club del soci? No, és... Aquesta seria la gran pregunta.
Sí, i és veritat. I en el moment que tens un endeutament...
Fins a quin punt el teu club? No, ja està.
En una part, i en el fons el Barça amb l'endeutament que té també, per exemple, ara amb Goldman Sachs, per dir-ho, crec que ja crees una dependència empresarial molt forta i que converteixes empreses en grans accionistes del club o en persones de molt poder que poden prendre decisions.
Per tant, no et preocupis pels deutes, que no passa res. No passa res, sou el Barça. No us baixarà a segona, no hi haurà cap mena de multa. Bueno, sí, ara una multa, no?, per això dels Audis, no sé. Cosetes que van apareixent, però bueno, ja és normal, vull dir, sí, forma part del...
del dia a dia, no? I com a institució i com a institució, la institució solament més important de Catalunya, esperem que ens protegeixin i que entre tots la traiem endavant. Home, no la podem deixar caure.
És que és impossible que el Barça... és igual, però ja podeu fer tot el que vulgueu, que teniu la Generalitat darrere, vull dir, és que com bé dius, Pau,
és que si això cau, és un fracàs nacional, o sigui, és inadmissible.
Exacte, sí, no, i les campanyes de turisme també ho demostren, no? Field the colors.
Què fa el bàsquet Girona, Molló?
Doncs amb un bàsquet de Sorolla, mig segon pal final, està guanyant de 2, 82-84, la pista del Casademont Saragossa. Queda mig segon. Queda mig segon. A veure què fa el Casademont Saragossa, que ha preparat Porfi Físac a una pilota penjada i l'àrbitre diu falta!
Oh!
Ha xiulat falta?
Sí.
Ha xiulat falta! Ostres, Sorolla diu que ha tocat la pilota, demanarà revisió, entenc, al bàsquet Girona en cas que tingui challenge.
És una falta, no és revisable. Com a molt hauríem de mirar si és dins de temps, i és que gairebé ni havia tocat la pilota el jugador del Saragossa, per tant, dins de temps hauria de ser. I la falta no és revisable de cap manera.
Però no és res. Jo no veig res.
Mare meva, doncs miraran el temps, perquè la falta només poden considerar si és antiesportiva o és falta normal, però si ho és o no ho és.
Clar, com que quan toca la pilota és com quan hi ha el contacte, clar, el rellotge no haurà corregut. Clar, fins que no toca el jugador, jo diria que és del Casademont Saragossa que la toca, no? I no...
De moment no ha corregut.
Però la falta no la poden revisar.
No, la falta segur que no. La falta està xiulada i per tant no es poden tirar enrere, no és com en el futbol.
És lamentable.
I aquí la falta, almenys en aquesta imatge aturada, no sembla que n'hi hagi per enlloc. Serien dos tirs lliures i l'opció d'empatar i anar a una altra pròrroga.
Escolta, que abans d'aquest bàsquet de 2 de Sorolla havia fallat algun tir lliure al Saragossa.
Linasson té un 56% aquesta temporada des de la línia de tir lliure. 48% l'anterior. Vull dir... no és el jugador més fiable del bàsquet Saragossa.
A veure què decideixen els àrbitres. I el Palau, Albert, com ho tenim?
Gol del Barça, acaba d'empatar Ferrao des del doble penal, una acció molt polèmica perquè l'àrbitre s'empassa un penal, hi ha unes mans claríssimes dins de l'àrea, les treu fora, però clar, com que és la sisena falta del Manzanares, suposa un doble penal pel Barça, Ferrao transforma per sota de les cames del porter, gol 300 de Ferrao amb la samarreta del Barça, Barça 2, Manzanares 2, un minut pel final.
I a primera està sentenciat el partit al Madrigal, Molló.
Sí, perquè ha fet el quart el Villarreal, Villarreal 4, Athletic Club 1, el 19 de la segona part. Bona tova pels groguets.
Demanava explicacions a Ito, a l'àrbitre, però em sembla que els tirs lliures no els hi treu ningú, de moment encara el partit aturat al pavelló del Saragossa, en aquest Saragossa-Girona. En cas de victòria gironina, la permanència ja la té assegurada, la té a la butxaca l'equip que entrena Aito García Reneses. Tornem al derbi per anar tancant carpetes. Tu vols que torni Messi al Barça, Pau Meller?
Sí. He tingut dubtes en alguns moments per tema pensar realment si estàs creant un projecte que el volies crear des de zero. No saps si és un pas enrere i una mica mirar el passat, però pensant-ho més a llarg termini, vull dir, pensant-ho més fredament, he arribat a la conclusió que sí, vull que torni Messi. Crec que és una bona oportunitat tant a nivell econòmic pel club com a sobretot per acabar bé una etapa que no es va finalitzar correctament.
Tirs lliures pel Saragossa, el primer ha anat dins.
El primer dins, Dinasson, que avui no n'havia llançat cap, va al segon, queden 3 dècimes, el segon també entra. També entra 3 dècimes i a més llença de fons, per tant llença Taylor Tapp, pròrroga la segona a Saragossa. Això, acabin victòria o acabin derrota, tornarà a fer o tornarà a pesar anímicament, si és en victòria, òbviament, perquè ja estarà salvat el Girona, però si és en derrota és que tornarà a ser una derrota molt dolorosa dels gironins, perquè realment ho han tingut a les seves mans tant en el final del primer... Vaja, en el final del partit com en el final de la pròrroga.
Està en cafè. Esta Café amb els percentatges de tirs lliures de l'Inassol.
Ha clavat els dos. Recordem que després hi ha un Granada-Betis, que si perd el Betis, el Girona també se salvarà encara que perdi el seu partit a Saragossa. A tu, David, t'és igual que torni Messi o t'agradaria o no t'agradaria que torni Messi al Barça?
Més indiferent, tot i que, bueno, crec que seria un error per part del Barça, perquè, clar, Messi, si bé, no serà de suplent, i per tant li traurà el lloc a un altre. Clar, aquí li traurà el lloc un Messi que ja no pot jugar d'extrem ni a la punta d'atac, que el canviaràs per Gavi, per Pedri. Jo crec que és un error. A més, cobrant què vindrà? No crec que vingui gratis.
Leo gratis, Messi. No.
Per tant, jo crec que l'època Messi, tampoc vindria amb unes condicions òptimes. Jo crec que ja ha fet tot el que havia de fer, ha acabat aquí dalt, per tant, ja està. Partit homenatge i cap a casa.
Es viu bé a Montjuïc, David?
Fa fred.
Fa fred.
Fa fred, fa fred. Fa fred, la pista olímpica, tot lluny, aparcar és complicadíssim, aparcaments de terra, que està ple de forats... No sé quin cotxe teniu, però us recomano un 4x4 perquè ho tindreu difícil.
Jo aquí tinc una petició i crec que com a senyal de germanor entre clubs de Barça Espanyol seria una molt bona proposta. Crec que
vols jugar a Cornellà?
L'estadi que millor pot acollir el Barça la temporada vinent crec que és Cornellà. I l'Espanyol crec que no els hi farà molta falta perquè no l'ompliran, crec, la pròxima temporada.
És que nosaltres crec que no omplim ni el camp de la Gramenet.
Doncs crec que és una oportunitat molt bona de mostrar que som dos clubs agermanats.
A l'Esclau costa molt aparcar, també.
També costa, no és una gran solució.
També costa, no és una solució aquesta, però bueno. A més, vull dir, les entrades aniran per sorteig i aquestes coses, no? O sigui...
Al Montjuïc, dius, bueno, primer sí, sí. El Barça hauria d'exaurir els abonaments de Montjuïc, cosa que tampoc no està molt clara.
A més, Messi, clar, que tornarà a Montjuïc, no sé, jo a nivell de merchandising això em sembla una cagada, però bueno.
No ho veus clar, això de Montjuïc, tu tampoc, Pau, eh?
No ho veig molt clar, per això buscava alternatives, però parlant-ho amb socis de l'Espanyol m'han dit que preferien cremar l'estadi que donar-nos el Barça per una temporada.
Tu abriga't, Pau, per si acaso.
Abriga't, no? Vaig comprant una bufanda, sí, que la temporada serà llarga.
Ara hi ha rebaixes de roba d'hivern, aprofita.
D'acord.
Sí.
Qui fitxaries del Barça, David? Un.
Hòstia. Anava a dir... Bueno. Braithwaite ha sortit bé, eh? Ostres, bona pregunta, eh? Jo crec que a nivell què? Esportiu o...
O de què, si no? Home, si el vols per comprovar els carnets dels socis quan vagin entrant, també pots triar, però...
Home, mira, saps què? Mira, com que ja no continua, fitxaria Busquets.
Busquets?
Sí. Crec que aquesta calma al mig camp a l'Espanyol li faria molta falta. L'Espanyol li costa molt treure la pilota des de darrere i amb Busquets... ho faríem. A més, bueno, no sé, vull dir, el Busquets i els àrbitres es porten bé, per tant, també seria un plus per nosaltres tenir-lo a l'equip, així que sí, em quedo amb Busquets. Sí.
Tu fitxaries algú de l'Espanyol, Pau?
Crec que no, que cap jugador de la plantilla actual té nivell per ser titular o un jugador important a la plantilla del Barça. Sí que potser buscaria la cantera, sempre hi ha algun jugador interessant aquí, podríem pescar, segur que podem pescar alguna joia.
No t'amoïnis per això, Pau, que això ja està fet.
Et faré la pregunta al revés, Pau, però abans passo pel Palau, que tenim, què tenim, Albert? Doble penal a favor del Barça.
Sí, amb el cronòmetre 0, a l'últim segon, falta del Manzanares en un contraatac del Barça i Ferrau té l'opció de donar la victòria al Palma. Està guanyant, per tant el Barça, si vol continuar sent líder, ha de guanyar. 2-2, Barça 2, Manzanares 2, cronòmetre 0, Ferrau a punt de llançar, de xutar un doble penal sota pals, Dani Juárez. Xiulen els àrbitres i va Ferrau, xuta Ferrau, el pal! S'ha acabat, el pal, Ferrau, el Barça que no pot guanyar, empat a 2, Barça 2, Manzanares 2, pendents dels últims instants del Palma Xota. Fa poc ha marcat el Palma, 2-1. Si es confirma la victòria del Palma, els balears se situarien líders a l'espera de l'última jornada en què el Barça visita la pista de l'Inter i el Palma visita la pista del Cartagena.
Doncs el Barça que ha empatat, una altra ensopegada, segona consecutiva, després de la derrota també la penúltima jornada. Fins ara, Albert.
Fins ara.
L'Indústria és perdent, 4-2 a la pista del Valdepeñas. Anava a dir que te la faria diferent, Pau, dels jugadors del Barça, que n'hi ha uns quants que se n'han anat a l'Espanyol, n'hi ha algun que t'ha sabut especialment greu de veure'l amb la samarreta de l'Espanyol o no, Pau?
A veure, si em podeu fer memòria, Braithwaite va marxar. Qui més?
Bueno, Víctor Sánchez,
Òscar García, Sergio García, Roger García, De La Peña...
Denis
Suárez, sí. Però vaja, Denis
sí,
Suárez...
Sí, és molt actual.
El pas per l'Espanyol serà bastant actiu.
Sergi Gómez.
No? Sergi Gómez, no n'hi ha...
Aleix Vidal.
Aleix Vidal...
Doncs la veritat és que no hi ha cap nom que em faci molt, molt mal. Ivan de la Peña, suposo que Ivan de la Peña, però em queda una mica més lluny a nivell generacional, però no, cap d'aquests noms ha estat una punyalada, la veritat.
Però confirmo que no fitxaré a Ferrau, tampoc, eh?
No. Per xutar el pal ja en teniu d'altres, no?
No, no, veient el que ha fet.
Per xutar el pal ja en teniu. Quan és el pròxim Desobediència Corifista, Pau?
Aquest dilluns gravem, pengem el dimarts, i podem dir en exclusiva que hi ha convidat, que és el Jair.
Jair Domínguez.
Jair Domínguez.
Tio, tranquil.
Sí, exacte. Segur que és un programa molt apte per tots els públics.
No ha vingut a Perico que vola, Jair Domínguez?
No, però hem intentat portar el seu germà, en Pello, perquè en Pello, encara que no ho digui, és Perico.
Ho porta amagat, eh?
Ho porta molt amagat, però en Pello és Perico, no sé si ho podia dir això a una antena, però...
No, no, sí, sí.
I res, no hem pogut concretar una data, i ara que no estem fent el programa, doncs... però bueno, seria un bon convidat, per què no?
Si se salva l'Espanyol, torna a Perico que vola, hi ha una edició especial per celebrar la permanència, David,
home,
o no?
Estaria molt bé. Mira, no ho havíem pensat, perquè clar, no havíem pensat en la salvació. Per tant, aquesta hipòtesi no existia, però sí, em sembla una bona idea, Xavi, així que... si vols, no sé, donar-nos un cop de mà, doncs...
Que faci falta, ara em sobren rodes el cap de setmana, vull dir el que vulguis.
I aquí veig una col·laboració Desobediència i Perico que voles, segur que podem trobar algun format que funcioni conjuntament.
Sí, veus, això estaria bé, això estaria bé, Pau, mira.
Doncs encara fareu negocis i tot, aquí amb sí, RAC1 sí. De testimoni presents. Són el David Recasens de Perico que vola i el Pau Meller de Desobediència Cruifista, programes de referència pels seguidors de l'Espanyol i del Barça. Un plaer, moltíssimes gràcies, que hi hagi sort demà.
Gràcies.
Que no es pateixi més del compte. Fins ara. Quatre anuncis i tornem. Parlem una mica d'NBA, que tenim els Lakers. Ballera, com tenim els Lakers, Ballera?
Els tenim a la final de conferència. Oh. Hi havia algú que no donava ni un duro, eh?
Aquesta
any
agrada molt parlar de l'NBA. Eh? Els dels Lakers.
Hi ha gent que no donava ni un duro.
Ara tornem, ara tornem.
RAC 1
RAC més 1 Podcast.
De vegades el soroll puja massa de volum. I quan no podem més, hem d'aprendre a apagar-lo.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor.
I collons ha dit això, perquè m'agradaria saber-ho.
I t'ho assegurem amb FIAC. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1. Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res. I una barbacoa de les de uau. Molt ben cuidat tot. Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat. Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es. Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
Arriba a Girona, Temps de Flors.
Una exposició urbana per gaudir de la ciutat.
Artistes, arquitectes, dissenyadors i música.
El Cort Inglés de Girona s'uneix a aquesta cita amb un concert de Cor Geriona.
El 19 de maig a les 18:30 a la plaça Salvador Dalí. I parking gratis a la nostra botiga.
Vine a Girona i viu Temps de Flors amb el Cort Inglés.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
El nou Jeep Avenger és sinònim de llibertat concentrada. El primer Jeep 100% elèctric amb zero emissions que encarna l'ADN de la marca en unes dimensions compactes. Condueix cap al futur. Disponible també la versió gasolina. El cotxe de l'any que pot ser teu des de 149 euros al mes. Estàs preparat per canviar les regles del joc? Descobreix-ne molt més a auto88.com a Barcelona i Mataró.
Arriba la fira del vehicle d'ocasió més esperada del Maresme, del 18 al 20 de maig a la SEAT de Mataró, amb tota la garantia i seguretat del grup Lesseps. Comença l'estiu amb autonomia total i sense límits. Descomptes de fins a 8.000 euros i et regalem l'assegurança. T'esperem del 18 al 20 de maig, la fira d'ocasió a la SEAT de Mataró.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
SEAT Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el SEAT nou o seminou dels teus somnis. I si el teu SEAT necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a SEAT Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
RAC 105 i Aigües de Barcelona presenten la tercera edició dels premis RAC 105.
El 16 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, l'Ernest Codina i la Mònica Usart presenten la gran festa de la música catalana.
Un any més, premiarem el millor de l'any en una gala amb les actuacions dels artistes del moment.
Nil Moliner, Vico, Els Tiets, Buos, Stay Homas, Joan Dausà, Triquell, Miqui Núñez, Edu Esteve i Gertrudis.
Segueix la gala a RAC 105 i a la xarxa Més.
Entra a xarxamés.cat i descarrega't l'app.
Tercera edició dels premis RAC 105. Seguim celebrant la música.
Amb la col·laboració d'Eurofitness, Fruit Daddy, denominació d'origen Catalunya, Montse Interiors i Xocolata Gelom, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Superesports amb Xavi Puig.
3 minuts i un quart de 9, preparant-se també ja l'estudi de RAC1, el públic que vindrà a veure RAC1visió, programa especial del Festival d'Eurovisió a partir dels quarts de 9, dirigit per l'Edu de Batlle. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Fem una altra actualització als superesports, per on la comencem?
Doncs fem un últim repàs dels actes de campanya electoral d'avui i comencem amb Junts per Catalunya, la formació carrega contra el desembarcament de ministres del PSOE a Catalunya. El partit els acusa de venir a fer campanya i de no arreglar els problemes de Rodalies. Adrià Santa Susagna.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, acusa el govern de Pedro Sánchez de no invertir a Catalunya i de no preocupar-se dels problemes dels catalans. Per això, des de Blanes, ha carregat contra els ministres socialistes.
En què han acabat aquesta pluja de milions de Rodalies? Quin és el balanç d'aquesta gent ara com venen aquí a Rodalies? Sabeu de què ens parlen? Ens parlen de que s'han invertit aquests milions de Rodalies? No, aquesta pluja sabeu amb què ha acabat? És que ens venen a parlar d'un llamp, eh? No hi ha hagut pluja de milions, hi ha hagut un llamp que ha deixat penjades a milers i milers i milers de persones.
Junts demana la màxima força al seu partit per així evitar que els socialistes guanyin més alcaldies.
Doncs justament el PSC rep aquest vespre en campanya el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, acabat d'aterrar dels Estats Units per la reunió amb Joe Biden. Els socialistes treuen pit de la bona rebuda internacional que té el seu govern. Cesc Giró.
Asseguren que el Partit Popular no ha aconseguit mai tenir aquesta capacitat de fer-se veure al món. El ministre Álvarez retreu al PP que les seves receptes en crisis europees com la financera no van ser tan bones com la gestió que ha fet Pedro Sánchez de la pandèmia i la guerra d'Ucraïna.
Ha habido una crisis gravísima en Europa antes de la crisis del COVID, que fue la crisis financiera, y había otro gobierno en España, y ahí decidimos que Europa tenía que ir cada uno por su lado, y tomó una década salir de esa crisis. Y sin embargo ahora Europa está saliendo de la crisis del COVID con el modelo en el que creemos los socialistas y los socialdemócratas.
Declaracions en un acte amb la joventut socialista Álvaro Caña de Barcelona, on ha tret pit també davant seu de la bonificació que el govern espanyol ha proposat per l'interril de joves de 18 a 30 anys.
I en menys de mitja hora comença l'especial RACovisió, que seguirà la gala definitiva del Festival d'Eurovisió. La final començarà a les 9 de l'arena, des de l'arena de Liverpool, on hi ha l'enviat especial de RAC1 al certamen, en Jordi Ramos.
Suècia i Finlàndia són els dos candidats que parteixen més forts per endur-se el micròfon de cristall. La candidata espanyola, Blanca Paloma, compta amb possibilitats també. Ara mateix va setena a les apostes. Ella serà, però, la vuitena en pujar a l'escenari cap a quarts de deu. Els resultats no se sabran fins passades les 12, després de la ronda de connexions amb el vot del jurat i del veredicte de l'audiència. Aquest any és el primer en què vota tot el món.
Doncs, Xavi, tot a punt ja per aquesta RACovisió i per seguir el Festival d'Eurovisió des d'aquí, des de RAC1.
Perfecte, gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Un quart de nou, ara sí que s'acaba el partit del bàsquet Girona-Saragossa.
Ara sí, bé, queden quatre dècimes, però ja està fet. Ara sí que ja no és remuntable. Casademont-Saragossa 88, bàsquet Girona 95, s'acaba ara sí el partit. I celebració dels d'Aito García Reneses, salten a la pista els jugadors encapçalats per Marc Gasol, pel president. El bàsquet Girona serà equip de l'ACB la pròxima temporada.
Ens ara falta que el Màxim Manresa ho acabi de lligar i d'aquesta manera continuarem els mateixos catalans, o potser amb un més, que tenim el Força Lleida, que també lluitarà en els play-offs per pujar de categoria i d'aquesta manera afegir-se en els quatre catalans que tenim a la Lliga ACB i que en fos un cinquè. I qui està a punt de pujar a l'ACB és el Morabanc Andorra, que està guanyant de 37 ara a casa contra l'Ourense. Per tant, aquesta victòria certificarà l'ascens dels andorrans a la Lliga ACB com a primers, com a líders de grup, sense haver de jugar ni un play-off ni res de res. Per tant, el Morabanc Andorra, l'enhorabona, festa grossa avui al Principat d'Andorra i també entre els aficionats, que n'hi ha uns quants, del Girona, del bàsquet Girona, que s'han desplaçat a Saragossa per animar l'equip i que ara celebren també aquesta permanència a la màxima divisió del bàsquet estatal. 13 i dos quarts de nou, posa-li música, Dani.
Superesports amb Xavi Puig. Maybe I don't wanna know the way home, taking on a journey.
Aplaudiments del president jugador cap als aficionats del bàsquet Girona que s'han desplaçat a Saragossa, de Marc Gasol. Tenim partit de primera federació també en marxa a l'estadi Johan Cruyff, un Barça Atlètic Intercity. Allà hi tenim el Víctor Campos. Hola, Víctor, bona nit.
Bona tarda, Xavi.
Com ha començat aquest partit, Víctor?
Doncs no ha començat molt bé pels de Rafa Márquez. Ha marcat l'Intercity al minut 13 de partit, a sobre un gol de l'exjugador culer, d'Oriol Soldevila, en una jugada on la defensa del Barça ha tingut una errada en la sortida de pilota i ha aprofitat l'equip alicantí per fer-lo a zero. De moment, 16 minuts de partit, segueix el Barça per sota del marcador.
Ai, a veure si el Dortmund encara li tocarà patir els últims minuts, Ballera.
Home, seria molt del Dortmund, però no ho veig. Queda un minut pel 90, més l'afegit, i guanya el Dortmund 4-2, ha marcat dos gols al Gladbach en menys de 10 minuts, un de penal i un altre des de fora de l'àrea. Veurem quan s'ha d'afegir, tot i que no crec que sigui una minutada. De moment, això. Borussia Dortmund 4, Borussia Mönchengladbach 2.
Abans d'arrencar RACovisió, hola, Artau Pasqual, bona tarda, bona nit.
Bona tarda, bona nit.
Anem a pentinar l'actualitat de l'NBA, que tenim ja tot definit pel que fa a les finals. Només ens queda un protagonista, que és el rival de Miami a la final de l'Est. Això ho sabrem demà, qui guanyi el Boston-Philadelphia, demà a dos quarts de deu de la nit, a Boston serà el rival de Miami. Mira, Artau, deixa'm afegir, el tenim lluny, el tenim a Madrid, el Damià López. Hola, Dami, bona nit.
Què tal? Bona nit a tots.
El Santiago Bernabéu, el Damià, instal·lat per aquest Real Madrid Getafe. Qui serà el rival de Miami, Dami? Boston o Filadèlfia?
Boston, sense cap mena de dubte.
Com que li va anar bé l'altra vegada.
Ja va dir que...
Tota la setmana igual.
Sí. Ja va dir Artau que acabaria 4-1 la sèrie, eh? I mira, el setè partit ha arribat.
Sí, és curiós perquè pel camí des de l'última conversa que vam tenir aquí en antena amb el Damià, han tingut l'oportunitat, han remuntat la sèrie, han tingut l'oportunitat de tancar-la més clara que haurem tingut en molt temps i també, de fet, en els darrers anys, i se'ls ha tornat a escapar. I ara, doncs bé, han desaprofitat una bala i els toquen al Garden de nou.
Fora bromes, sí que deus veure també favorit ara jugar al Garden Boston que no a Filadèlfia o no, Artau, de cara a demà?
Sí, tota la sèrie he tingut la sensació que Boston realment té la baralla guanyadora, perquè al final tenen presa la mesura els Philadelphia 76ers. En Bid no s'acaba de sentir còmode ben bé en cap moment, no? La sensació és que els millors partits de Filadèlfia han depès molt de James Harden, no? De l'encert de James Harden, i que realment les opcions que ha tingut Filadèlfia de guanyar ha estat quan la Barba ha estat el seu millor jugador. Llavors, esclar, això ja condiciona molt el plantejament. Per altra banda, però, també els pics defensius de Boston, quan han estat centrats, han estat molt alts, però la sensació és que en atac no acaben de carburar, percentatges molt baixos, sobretot durant els primers quarts de Jason Tatum, molta dependència del tir exterior de secundaris, que de moment estan responent, però que no és sempre el cas. Tinc la sensació que Boston és favorit, però al mateix temps és potser força més vulnerable que la temporada passada.
Un bri d'esperança, Dami, encara et deixa l'Artau perquè els Sixers demà guanyin el Garden i es plantin en aquesta final de conferència. Com fa, Dami, que els Sixers no són en una final de conferència?
Bueno, des del mateix any en què es va arribar a la final contra els Lakers, l'any 2001, aleshores aquella final de conferència es va guanyar també a 7 partits, comandats doncs, per Allen Iverson contra Milwaukee Bucks, els Bucks doncs, de Sam Cassell, de Glenn Robinson, de Ray Allen, etc. I bé, el sisè partit de l'altre dia va ser molt frustrant, eh? S'ha de dir, en una sèrie on cada partit està sent diferent, on estaven moltíssims ajustaments i on és veritat que quan vens de la sensació doncs que Boston o Philadelphia han estat molt superiors en un partit, els dos entrenadors, tant Mazzulla com Glenn Doc Rivers, estan responent bé. Però dic que el partit de l'altre dia va ser molt frustrant perquè fixa't que els equips i els jugadors que són guanyadors aquest sisè partit no l'han desaprofitat, justament perquè jo crec que a banda del que és basquetbolístic hi ha una qüestió de caràcter de gent guanyador, que fixa't que LeBron James avui jugant a casa contra Golden State no ha fallat, Jimmy Butler en Miami jugant a casa contra New York Knicks no ha fallat, i mal que em pesi hi ha un tema de que James Harden, que és una estrella i que porta molt temps, però encara li falta aquest punt, aquest pas endavant a playoff, i a Joel Embiid també li falta. I el punt frustrant de l'altre dia també és que en un dels pitjors partits, de Jaylen Brown, però sobretot de Jason Tatum, que va arribar estant 1 de 13 en tirs de camp, t'apareixen els secundaris, no? T'apareix Malcolm Brogdon, t'apareix Derrick White i sobretot Marcus Smart, que jo no sé com ho veu l'Artau, però per mi està sent l'MVP en el global de l'eliminatòria, perquè és un jugador que sempre hi és i en moltes fases està aguantant els Boston Celtics.
Però no monopolitzarem sobre els Sixers, que també hem de parlar dels Lakers, Dami, vull dir que anem avançant.
No, si els destaco i de fet avui, abans de venir a Madrid, he estat veient un bon tros del partit i em sembla increïble el que han fet LeBron James i Anthony Davis, però t'haig de dir, Xavi, que tothom diu LeBron Davis, però hi ha molt més on rascar en aquest equip, eh? Hi ha molt més on rascar i hi ha molts elements que poden fer pensar que els Lakers li poden fer, com a mínim, que li poden fer eliminatòria a Denver.
Sí, li poden fer, Artau, eliminatòria a Denver, a aquests Lakers de LeBron?
Sí, absolutament, per to defensiu, perquè per talla, per dimensió, també tenen més arguments per emparellar-se amb els Nuggets que els Phoenix Suns, per exemple, i al final perquè sí, o sigui, tenim la sensació que estem veient el millor Anthony Davis dels darrers dos anys, almenys el que té més continuïtat, tot i que també ha tingut alguna finta de perdre's el compartit, no?, molt darrerament. I sobretot això, que estem veient un equip que casa completament amb la idea de LeBron James. Aquesta nit LeBron James ha estat descomunal, però és que ha estat la nit que ha pres més pes ofensiu en tota la sèrie. Al llarg de la sèrie havíem vist Austin Reeves seguint la tendència que s'ha anat seguint al llarg de la temporada, els altres guards, també, de jugadors com Dennis Schroeder, com D'Angelo Russell, tant els tirs que han de notar, sobretot el segon, la versió de Rui Hachimura, que ja s'ha anat allargant al llarg del playoff. És una rotació molt i molt profunda, també la versatilitat que porta Jared Vanderbilt, i a mi em sembla que precisament la llargada d'aquesta rotació és potser un argument que tenen a favor contra els Denver Nuggets, que sí que és veritat, tenen jugadors com Christian Brown, Bruce Brown i tota aquesta colla, doncs tenen jugadors físics que també poden fer la vida una mica difícil, sobretot a jugadors d'estil de Raven James o els exteriors que deia abans, però tinc la sensació que tenen una mica més de profunditat els Lakers que els Nuggets.
Que hagin passat els Lakers setens de l'Oest a la final de conferència i Miami vuitè de l'Est a la final de conferència, vol dir alguna cosa de com ha estat la temporada, que està canviant alguna cosa a l'NBA, és puntual d'aquesta temporada, li trobes alguna explicació o no, Artau?
A veure, ara diré una obvietat, però els equips tenen moltíssim talent i va molt per dinàmiques, o sigui, la diferència de talent entre els equips des del meu punt de vista és cada vegada menor i va tot d'emparellaments i de dinàmiques. Miami té presa la mesura ja no per el que hagin fet aquesta temporada, sinó perquè portaven temporades enfrontant-se als Milwaukee Bucks. Llavors, si s'ajuntava potser el pic de rendiment de la temporada també, que s'ho creien una mica, no?, perquè venien de superar el play-in a la segona opció, i al final el que comentava del talent es pot entendre, ja no que els guanyessin, sinó que competissin com van competir. Després, evidentment, l'autoritat de resoldre l'eliminatòria amb el 4-1 que la van resoldre és una altra història i és problema dels Bucks. I en el cas dels Lakers, bé, jo crec que no és tant el tema que he comentat en el cas de Miami com que al final els general managers tenen la parella guanyadora. Fa 4 o 5 anys que Toronto Raptors guanya l'anell amb un traspàs al febrer per Marc Gasol i es demostra l'ascendència que pot tenir un bon moviment al febrer. I els Lakers, amb perdó, fan una plantilla nova al febrer i és una plantilla que, doncs, a diferència de l'anterior, els donava ja no només per ser molt competitius en temporada regular, sinó per dotar LeBron James de tot el que necessita el seu servei en playoff. I bé, doncs, jo penso que s'ha de donar molt mèrit a Rob Pelinka perquè va entendre perfectament que s'havia d'actuar i va entendre perfectament les febleses, les mancances de la rotació i després, evidentment, la sort que Anthony Davis, que ja el tenien en plantilla, pues, tingui continuïtat.
Doncs ho continuarem veient demà, a veure qui passa, qui és rival de Miami, si Boston o Filadèlfia. Tens favorit per Eurovisió, Artau, o no?
No, mira,
m'acabes...
No sé ni què fos avui.
Sensacional.
Però ja s'ha fet la prèvia?
Sí, avui és la final.
Avui és la final, sí.
Win or go home.
Els Estats Units, el candidat de l'Artau és Estats Units.
Estats Units, exacte. Bueno, avui Austràlia, els nord-americans poden votar, ja, vull dir, s'han obert les votacions de tot el món. Vull dir que Estats Units, si vol votar, avui pot votar.
Si participa Austràlia, vull dir, perquè
sí,
no...
Austràlia, sí.
Sabeu, vosaltres teniu favorit,
amb qui d'anar? No, ves amb qui vulguis. Si vols anar-te'n a dormir, també pots, Artau, no estàs obligat.
D'acord.
Artau, fins la propera, gràcies.
Vinga, fins la propera.
Damià, anem parlant a veure què fa el Madrid contra el Getafe, a veure si hi ha opcions que el Barça sigui campió de Lliga per passiva o no. Fins ara.
Molt bé, fins ara, bona nit.
Ha penjat l'Artau perquè l'havia acomiadat ja Danis, i aquí acabarem. 4 anuncis i començarà Recovisió amb l'Edu de Batlle i companyia fins que s'acabi, fins que les votacions diguin qui ha guanyat aquest Eurovisió 2023 que tant interessa a l'Artau Pasqual. I el Superesport tornarà demà a les 4 de la tarda, sense parar fins a la 1 de la matinada, amb el derbi a les 9. I si el Barça és campió, on t'ho diràs especial per celebrar el títol de Lliga Blaugrana? I si no, doncs per celebrar que l'Espanyol és una mica més a prop de la salvació, també t'ho diràs, evidentment, amb l'Aleix Pariser. Que vagi bé, Recovisió, ara, a Dojo, a RAC1.
CaixaBank us ha ofert Superesports, amb Xavi Puig. RAC1. Dijous 27 d'abril.
Ja hem arribat!
Verge Santa, clementíssima per vos i el vostre sant fill, que del cel en abundància vingui la pluja que ens cal.
No rima.
Dos dies més tard,
la notícia són les pluges, que han regat i de valent bona part del país. Prop del 80% del territori ha caigut una mica d'aigua amb més o menys intensitat.
Versió RAC1, un programa que fa miracles. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clavés. RAC1. Tots som u.
Sol d'hivern estem sentint, no, ara?
La pluja, serà la pluja.
Serà la pluja. Bueno, m'ha posat ella sol d'hivern, l'Estir Robagosa.
No, perdona, l'Ernest t'ha equivocat.
Despatxada. Vinga, vinga, anem passant aquí, vinga.
Com van els
cables? Com van els cables, vinga, els cables, tinc. Has de Joel Fortuny, bueno, ha comentat aquesta. El Joel Fortuny que té
resta.
Es va passar pipa, es veu ahir, va demanar sushi, jijijaja, maromito, maromito va, maromito ve. Niguiri va, maromito va. La,
centrem-nos.
Laia, centra't.
Estic centrada.
Estàs centrada.
No, estàs... tu.
Laia, centra't.
Cada dia, d'una a dues, a RAC1, vostè primer, amb Marc Giró i companyia. RAC1, tots som 1. RAC1.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC1, a l'Alberg de Vic. Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers, entrevistes...
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC1.
I activitats d'aventura. I què més? Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries. Muntarem a casa.